benvingudes i benvinguts. Moltes gràcies per ser aquí i acompanyar-nos en aquesta segona conferència de les que organitzem, del cicle que organitzem conjuntament amb la Càtedra Ferreter Mora de la Universitat de Girona. Com vam dir en la primera conferència, aquest any era de calaix, i així ho vàrem parlar i ho va fer notar el director de la Càtedra Ferreter Mora, Joan Ferrer, Joan Vergés, que era per aquí, ara no el veig.
Tu
controles bé, molt bé. Doncs en Joan em va dir en l'inici, quan vam començar a parlar de què faríem aquest any, no podem obviar el concepte de violència. Per tant, hem de treballar-ho i hem de parlar-ne. I per tant, per això vam fer aquest cicle que vam titular amb aquest interrogant, la violència, un problema en el pensament jueu. Com sabeu, la primera conferència va anar a càrrec d'en Joan Ferrer, va ser una conferència excel·lent, que si no vau tenir ocasió d'escoltar-la aquí, ja la teniu en el repositori, sabríeu que registrem cada any totes les conferències del cicle i queden penjades en el repositori de la Biblioteca de Lletres de la Universitat de Girona, gràcies a en Ramon, que ens acompanya i que sempre fa aquests enregistraments. Com deia la d'en Joan Ferrer, va ser una conferència extraordinària que va planejar excel·lentment el concepte de violència ja en temps bíblics, en l'Antic Testament, i que va arribar en el tractament de la Guerra dels Jueus de Flavi Josep. Va ser com una arrencada, ens hem saltat molts segles entremig i molts pensadors entremig i ens adonem a l'època contemporània, i per fer-ho treballarem avui amb Pau Mateu. Benvingudes.
Gràcies.
Per
dos o tres,
i
aquí podeu
ser. Bueno, em sap greu
perquè... No passa res. Per treballar aquesta segona conferència tenim a Pau Mateu Rivera, que és doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, amb una tesi específica sobre l'evolució del pensament polític de Simone Weil. I, òbviament, aquí hem demanat a en Pau que vingui a parlar-nos de la grandiosa Simone Weil, i en Pau ens ha proposat aquest títol magnífic que ara en parlàvem fa un moment, que és de rigorosíssima actualitat. Simone Weil, l'enemic és la guerra. Per tant, no, és que no podia ser de més actualitat, i igual que no pot ser de més actualitat el pensament de Simone Weil i la vida de Simone Weil en relació, doncs, en aquesta angoixa constant de violència i de guerra que ens està aclaparant i que ha aclaparat la humanitat, doncs, al llarg de tantíssim temps. Per tant, moltíssimes gràcies per ser aquí. Recordeu que per vosaltres és molt important que ens ompliu l'enquesta, que ens la deixeu, sisplau, a la taula de l'entrada, i així veiem el barem i les coses que ens suggeriu que podríem anar treballant i anar fent per millorar. I recordeu també que teniu en el full que us hem passat, a banda de tenir un petit currículum d'en Pau i un petit resum que també ens va enviar el propi Pau sobre la seva conferència, teniu anunciada la propera conferència del cicle, que serà el dijous 16 d'abril i que anirà a càrrec de la doctora Fina Virolet de la Universitat de Barcelona, que ens vindrà a parlar, com no, del concepte de guerra i violència en Hannah Arendt. Per tant, moltíssimes gràcies, moltes gràcies, Pau, per ser aquí, i endavant.
Va. Se sent bé? Sí, no? Bueno, bé, moltes gràcies a tots i a totes per venir. També gràcies a l'Institut i a la Càtedra per haver-me ofert a fer aquesta conferència, que em fa molta il·lusió. I bé, per començar, el que proposo és llegir un fragment d'un article de Simone Weil que va escriure el 1933, titulat precisament Reflexions sobre la guerra, on ella, diguem-ne que el fragment mostra que molts dels elements del context en el qual va viure i va pensar Simone Weil, doncs, són semblants a coses que estem vivint ara, i a més és un fragment on ella reivindica la necessitat i l'urgència de reflexionar en profunditat sobre el fenomen de la guerra. Aleshores, el fragment és aquest. La situació actual i l'estat d'ànim que suscita fan que el problema de la guerra torni a estar a l'ordre del dia. Es viu actualment en l'espera perpètua d'una guerra. El perill és potser imaginari, però el sentiment de perill existeix i constitueix un factor que no pot menys tenir-se. Ara bé, l'única reacció perceptible és la desesperació, no tant la desesperació dels sentiments davant l'amenaça d'una matança, sinó la desesperació de la intel·ligència davant dels problemes que la guerra planteja. Si no fem un esforç seriós d'anàlisi, correm el risc que un dia proper o llunyà la guerra ens trobi impotents no només per actuar, sinó fins i tot per jutjar. És a dir, jo penso que en aquest context actual, on cada vegada es van multiplicant més els conflictes, té sentit com acompanyar una mica Simone Weil a veure què és el que ell ens proposava sobre la guerra. Aleshores, la reflexió sobre la guerra va ser una constant en el pensament de Simone Weil i penso que fins i tot un dels temes centrals de la seva obra, i moltes de les coses que ell escriu i pensa s'entenen millor si tenim en compte que darrere del que deia hi havia la preocupació per la potència destructiva de la guerra. I això s'entén bé si tenim en compte les dades bàsiques de la seva biografia. Ella neix el 1909 a París, d'una família jueva no practicant, és a dir, 5 anys abans de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, i mor el 1943, en plena Segona Guerra Mundial, mentre treballava pel govern francès a l'exili. Per tant, viu i mor enmig de les dues guerres mundials. No? I a més cal recordar, que després també comentaré alguna cosa sobre això, que ella va anar com a voluntària a la columna d'Urruti durant la Guerra Civil. Per tant, va viure, a la seva curta vida, diguem-ne, va viure 3 guerres. Per tant, és normal que la guerra, diguem-ne, fos tan present. Aleshores, aquí us he deixat alguns dels textos que aniré comentant. Són una mica els textos que contenen l'essència del que vull explicar. Us els he deixat perquè els títols també els veieu. Després comentaré altres coses i em deixaré moltes coses de comentar sobre Simone Weil i la guerra, que serien molt interessants. Espero que després, en el diàleg, si hi ha qüestions que voleu que sorgeixin, també puguem fer-ho. Aleshores, la conferència l'he dividit més o menys en 4 espais. Hi ha un primer moment al qual parlaré de la concepció que tenia Simone Weil del treball manual, que és una concepció que ell elabora molt des dels escrits de joventut i és una concepció que manté al llarg de tota la seva vida, i veurem quina connexió hi ha entre aquesta concepció del treball manual, la dignitat humana i la guerra. Val? Després veurem un altre moment en el qual ella, sobretot a través d'un mètode, diguem-ne, materialisme proper al marxista, un mètode materialista proper al marxista, analitza la qüestió de la guerra i de la revolució i com ho fa. Després veurem què és el que extreu, quines conclusions extreu de la seva participació a la Guerra Civil, que és sobretot aquesta reflexió sobre el concepte de força, i finalment quina és la proposta que durant la Segona Guerra Mundial planteja com a acció de resistència contra Hitler, bàsicament. D'acord? Aleshores, una mica aquests són els quatre punts que tractaré. El primer de tot és veure aquesta concepció que ella elabora sobre la dignitat humana i el treball manual. Ella creu, ja des de molt jove, que la verdadera dignitat humana es revela només quan els éssers humans treballem, executant amb el cos aquelles accions que prèviament hem elaborat mitjançant la raó, lliurement mitjançant la raó. És a dir, la dignitat humana apareix només en el treball conscient, quan a través del treball conscient, de l'acció metòdica, superem les resistències que ens presenta la necessitat, les lleis de la naturalesa. Algú que mai ha treballat corporalment per ell no coneix realment la realitat, perquè l'essència de la realitat per ella és aquesta necessitat, aquest ordre del món, aquestes lleis de naturalesa que se'ns imposen i que només coneixem realment quan les anem a trobar a través del cos. I d'altra banda, tampoc coneixen la realitat aquells obrers que estan obligats a executar accions cegues sense poder ni conèixer per què aquestes accions són eficaces ni haver-les dissenyat ells mateixos. Una societat en què els treballadors no tenen els coneixements suficients per entendre i dirigir conscientment els seus processos de treball és una societat per vell, injusta i opressiva, però que a més no coneix l'autèntic valor de la dignitat humana. És per això que Weil, i això ho veurem, sempre desitjarà al llarg de tota la seva vida una transformació tan profunda com sigui possible de la societat, sobretot de la tècnica de producció moderna, que permeti als obrers prendre un control conscient del treball. Aleshores, els primers fragments que tenim de Simone Weil sobre la guerra s'entenen en relació amb aquest ideal que té Weil del treball conscient. És un text inacabat de 1928, sobre el servei civil, que era una proposta de substituir el servei militar obligatori per un tipus de feines que fossin beneficioses per la col·lectivitat. Aleshores, Weil diu que aquesta proposta és pacificadora no només perquè desincentiva els governs de preparar la seva població per la guerra, sinó perquè a més permet a tota la població entrar en contacte amb aquest treball manual conscient que per ella revela doncs, la dignitat humana. No? Aleshores, fixeu-vos el que diu, és això d'aquí. Eh? La idea que nega la guerra és que l'individu humà representa el valor suprem en el món. Afirmar aquesta idea és el mateix que condemnar absolutament la guerra. Per tant, quan afirmem que l'individu humà o la dignitat humana és el valor absolut en el món, aleshores automàticament condemnem la guerra. Són dues coses que per ella van juntes. I fixeu-vos que després diu, només puc conèixer el valor de l'individu humà quan experimento el meu propi valor. I només experimento el meu propi valor quan actuo. Només el treball és pacificador. És a dir, ella creia que en la mesura que el treball, entenem per treball aquesta acció metòdica, conscient i lliure, no el treball opressiu de les fàbriques, si el treball és pacificador perquè revela aquesta dignitat humana, aquest valor infinit de la dignitat humana, i per tant el treball per Bale és la negació mateixa de la guerra. I per això la pau només pot aparèixer, creu ella, en una societat de treballadors lliures, perquè només en aquesta societat reconeixem l'autèntic valor de la dignitat humana. Una societat que impedeix mitjançant l'opressió el treball lliure i conscient ignora el valor absolut de la dignitat humana i, per tant, subordina la vida humana a altres finalitats. I això, aquesta subordinació de la vida humana a altres finalitats, inevitablement ens porta a la guerra. És per això que en aquests primers textos, per Simone Weil, treballar per la pau i treballar per l'emancipació dels treballadors és la mateixa cosa. I per això, en els primers textos, doncs, ella és revolucionària i alhora molt pacifista. Val? Seria una mica el seu punt de partida bàsic. Aleshores, durant els primers textos de la dècada de 1930, a més de ser professora d'institut, Weil, de forma coherent amb això que acabem de dir, es dedica principalment a preparar la revolució. Aleshores, analitza profundament per això l'obra de Marx i de l'obra de Marx extreu un mètode materialista d'anàlisi social que és el que ella vol utilitzar tant per comprendre el capitalisme com per comprendre les condicions de possibilitat d'una revolució que sigui realment efectiva. D'acord? Aleshores, aquest seria el segon dels punts que comentarem. Tot i així, diguem-ne, a principis dels anys 30 ella dedica totes les seves energies a intentar preparar la revolució i entre 1933 i 1934 se n'adona justament analitzant les condicions de possibilitat d'aquesta revolució que la revolució no és tan possible potser com ella pensava. I això en particular per la relació que ella descobreix entre la revolució i la guerra. Aleshores, en el text de 1933, que és el primer dels textos que hem comentat, que es diu Reflexions sobre la guerra, Weil critica que el marxisme no hagi elaborat una posició coherent sobre el tema de la guerra. O sigui, tenim Rosa Luxemburg que diu que la guerra, si és revolucionària, és legítima. Lenin deia que no només la revolucionària, sinó també la d'emancipació nacional. Abans, Marx i Engels havien dit que fins i tot algunes guerres nacionals, si eren en contra un enemic de la classe obrera, doncs tenien sentit, etc. És a dir, no hi ha una posició unitària en relació amb aquest problema. No? I Weil creu que aquesta diversitat d'opinions prové d'una contradicció entre l'aproximació d'aquests autors, que no són autors secundaris en el marxisme, sinó que són doncs, de primera línia, no? Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburg, diu que hi ha una contradicció entre l'aproximació d'aquests autors al problema de la guerra i el mateix mètode materialista de Marx. Per què? Doncs perquè, segons el mètode materialista, no hem de valorar les accions en funció de la finalitat que persegueixen, sinó en funció dels mecanismes socials, de les conseqüències que es deriven dels mecanismes socials que els fan possibles. Aleshores, en un text que es diu Reflexions sobre les causes de la llibertat i l'opressió social, que és un dels grans textos de Weil, diu això. Desitjar no serveix de res. Cal conèixer les condicions materials que determinen les nostres possibilitats d'actuar. I en l'àmbit social, aquestes condicions estan definides per la manera en què l'home obeeix les lleis materials per satisfer les seves pròpies necessitats, és a dir, pel mode de producció. Per tant, no podem valorar la guerra en funció si la finalitat de la guerra és la revolució, l'emancipació nacional o la lluita contra un estat més opressor, sinó que el que hem de veure és com el mode de producció i de lluita de l'època actual determina com funciona la guerra. D'acord? I aleshores això és el que fa ella en aquest text. Així com la revolució industrial, pensa bé, no només ha transformat el mode de producció, sinó també ha transformat, i ja veurem que això toca amb bastantes coses d'actualitat, l'estructura mateixa de la guerra. Val? Ha centralitzat encara més el poder i ha aguditzat la separació entre els qui prenen les decisions i els qui posen el seu cos en el camp de batalla. Així com els obrers a les fàbriques, a través de la revolució industrial, estan cada vegada més subordinats a la maquinària de producció, també els soldats estan cada vegada més subordinats a la maquinària de guerra. I penso que això es pot relacionar amb les últimes notícies sobre el pes, per exemple, dels drons que tenen a la guerra d'Ucraïna o actualment amb la guerra d'Iran. I això mostra fins a quin punt aquest procés que Bell ja identificava el 1933 doncs s'ha accentuat i s'ha, diguem, aquesta jerarquització i aquesta separació entre la maquinària i els soldats doncs, ha augmentat. No? O sigui, actualment els soldats s'enfronten a robots que són teledirigits a milers de quilòmetres de distància. No? Aleshores, per tant, la guerra moderna implica una enorme divisió entre els soldats i aquells que prenen les decisions. I diu bé, la guerra avui en dia es defineix per la subordinació dels combatents als instruments de combat. I els armaments, veritables herois de les guerres modernes, fixeu-vos, el que diu ella és que els autèntics combatents de les guerres modernes no són tant els soldats, sinó la maquinària militar. I els soldats són uns subordinats d'aquesta maquinària. I em sembla que això, diguem-ne, l'evolució de la guerra ho ha posat encara més de manifest que en l'època de Bell, no? Els armaments, veritables herois de les guerres modernes, estan dirigits, així com els homes destinats al seu servei, per aquells que no combaten. Com que aquest aparell de direcció no té cap mitjà de vèncer l'enemic, canviar mitjançant la coacció els seus propis soldats a la mort, la guerra d'un estat contra un altre es transforma necessàriament en una guerra de l'aparell d'estat i militar contra el seu propi exèrcit. I la guerra apareix finalment com una guerra dirigida pel conjunt dels aparells d'estat i dels estats majors contra el conjunt d'homes en edat militar. Tenint en compte això, poc importa si la guerra és defensiva, ofensiva, imperialista o nacional. Tot estat en guerra està obligat a utilitzar aquest mètode tan bon punt l'enemic l'utilitza. D'acord? Veieu, aquesta estructura de la guerra no depèn de la finalitat. Per tant, aquesta estructura es reproduirà tant en una guerra revolucionària com en una guerra d'emancipació nacional com una guerra entre estats. D'acord? Per això ella no estava d'acord amb l'aproximació que s'havia fet fins ara amb el marxisme. Per tant, segueix dient Bell, la guerra no és un problema de política internacional, sinó sobretot de política interna, perquè es tracta d'una lluita entre aquells que dirigeixen l'Estat i la seva pròpia població. Diu, la matança és la forma més radical d'operació i els soldats no s'exposen a la mort, sinó que són enviats a una matança. Aleshores, segons Bell, van ser les necessitats mateixes de la guerra el que van impedir que Lenin, quan va fer la revolució, no instaurés la democràcia real i participativa sense un aparell burocràtic, militar i policial que ell mateix havia defensat en textos anteriors, l'Estat i la Revolució, per exemple. És a dir, va ser la guerra i les necessitats materials de la guerra el que van impedir que Lenin pogués crear la democràcia que en principi ell mateix defensava. La necessitat de vèncer l'enemic contrarrevolucionari va obligar els soviètics a reconstruir ràpidament l'aparell d'estat militar i fent-lo més centralitzat i opressiu que abans. Aleshores, per això, la conclusió a la qual arriba Bell és aquesta. La guerra revolucionària és la tomba de la revolució i ho seguirà sent mentre no doni als propis soldats, o més aviat als ciutadans armats, la possibilitat de fer la guerra sense aparell dirigent, sense pressió policial, sense jurisdicció d'excepció, sense penes per als desertors. La guerra s'ha fet així una vegada en la història moderna, en la comuna, i ningú no ignora com va acabar. Sembla que una revolució compromesa en una guerra no tingui més elecció que sucumbir sota els cops assassins de la contrarrevolució o transformar-se ella mateixa en contrarrevolució pel propi mecanisme de la lluita militar. Les perspectives de la revolució semblen llavors molt limitades perquè una revolució pot evitar la guerra. Cal apostar per aquesta dèbil possibilitat o abandonar tota esperança. Per tant, fixeu-vos que ella, que era, diguem-ne, apassionadament revolucionària, per l'anàlisi, per l'honestedat de l'anàlisi que ella feia sobre el problema de la guerra, se n'adona que aquí hi ha un problema i que si no solucionem aquest problema, cap revolució podrà evitar la reproducció d'aquest aparell burocràtic o militar que va aparèixer a la URSS, per exemple. D'acord? Aleshores, un any més tard, el 1934, ella ja es decanta cap a la conclusió que la revolució simplement, donades les condicions materials de producció i de lluita, és impossible en aquesta situació. Diu, això és a les reflexions sobre les causes de la llibertat i l'opressió social, ella diu, la revolució és una paraula per la qual es mata, per la qual es mor, per la qual s'envien les masses populars a la mort, però que no té cap significat. Aleshores, a partir d'aquest moment, comença un període en el qual ella pensa que la guerra entre estats, en la mesura que reforça l'aparell burocràtic o militar, és el pitjor dels mals, perquè empenya els diversos estats cap al feixisme o l'estalinisme, en funció de quina versió sigui. Aleshores, com que la revolució per ella està inevitablement associada a la guerra, per Bell deixarà de tenir sentit promoure-la. I és per això que en una carta de març de 1934 li escriu a la seva biògrafa, que és Simone Petrimann, que és també amiga, en aquell moment no biògrafa, perquè en aquell moment només era amiga, aleshores li diu el següent: he decidit retirar-me totalment de qualsevol tipus de política, excepte en allò relacionat amb la teoria. I encara que això no exclogui de cap manera la meva participació en un gran moviment espontani de masses, com a simple soldat, no vull cap responsabilitat, per petita que sigui, i ni tan sols indirecta, perquè estic convençuda que tota la sang serà vessada en va i que ja hem perdut abans de començar. Aleshores, la victòria del feixisme a Itàlia i Alemanya en aquest moment i la pressió que la URSS exercia sobre els partits comunistes, ella creia que estava empenyent a tots els estats europeus a adoptar una estructura interna cada vegada més centralitzada, cada vegada més autoritària. I per això ella, en una altra carta del mateix any, diu: així veig molt esquemàticament el futur. Estem als inicis d'una dictadura que serà més centralitzada i opressiva del que hem vist mai a la història. Aleshores, entre desembre del 34 i l'agost de 1935, Simone Veil comença a treballar en diverses fàbriques de la regió de París per tal d'entendre o d'identificar els elements que fan que el treball en la societat industrial sigui opressiu i per també entendre quines reformes es podrien fer per aconseguir que aquest treball fos més semblant al model de treball lliure i conscient que hem vist al començament. Aleshores, aquesta experiència per ella és fonamental per entendre molts aspectes del seu pensament. El que passa és que em sembla que no modifica gaire la seva perspectiva en relació amb la guerra. Després d'aquesta experiència, continua pensant que la guerra l'únic que fa és augmentar, doncs, reforçar aquest aparell burocràtic o militar, i que la revolució està inevitablement lligada amb la guerra. Per això, el 1936 escriu una carta on diu el següent: diu, desitjo amb tot el meu cor una transformació tan radical com sigui possible del règim actual en la direcció d'una major igualtat en la relació de forces. No crec en absolut que una revolució ens hi pugui conduir. D'acord? Per tant, ella continua desitjant aquesta transformació, el que passa és que deixa de pensar que la revolució sigui un mitjà per arribar-hi. El que passa és que a mitjans de 1936, hi ha dos esdeveniments que sí que modifiquen una mica la seva concepció sobre la guerra. La primera són les vagues que apareixen o que s'inicien al maig de 1936 i s'escampen sobretot al juny de 1936 en moltes regions de França i que paralitzen pràcticament tota la producció francesa. Aleshores, aquestes vagues van aconseguir millores reals, diguem-ne, per les condicions de vida dels treballadors. Van aconseguir la setmana de les 40 hores, van aconseguir vacances pagades, van aconseguir els convenis col·lectius i, per tant, d'alguna manera, ell s'entusiasma amb aquestes conquestes i reprèn d'una forma com renovada l'activitat sindical. Ella, de cop, torna a participar molt dels sindicats i proposa una acció sindical que sigui molt ferma, però alhora responsable i que eviti sempre la guerra. I per això és important, perquè creu ella que el pitjor enemic per a aquestes conquestes obreres és la guerra. Perquè si França entra en guerra, les necessitats de la guerra faran que totes aquestes conquestes obreres desapareguin. I per això apareix, diguem-ne, que aquesta situació reforça el seu pacifisme o el seu rebuig a la guerra. I després hi ha un altre fet molt important, que és l'alçament feixista del 36 a Espanya. Simone Veil coneixia molt profundament coneixia bastant profundament la realitat de la classe obrera a Catalunya en particular i a Espanya en general. Havia viatjat a Espanya, rebia a casa seva la batalla i la solidaritat obrera, coneixia alguns dels dirigents del moviment obrer català com Joaquín Maurín, per tant, coneixia bastant bé la realitat del moviment obrer a Espanya i a Catalunya. I, a més, durant el 36 havia seguit el congrés de la CNT que s'havia fet a Saragossa, on es definien les línies principals del comunisme llibertari. Per tant, ella havia estat bastant al cas del que havia estat passant a Espanya. I quan veu que la resistència al cop d'estat es converteix a Catalunya, sobretot, en una revolució social, i quan veu que la defensa revolucionària republicana en un primer moment s'organitza a través de milícies que són voluntàries i, per tant, sense aquest aparell d'estat repressor darrere, ella li interessa molt veure què està passant, per veure si és possible aquesta revolució que ell havia desitjat, si és possible aquesta lluita sense reproduir un aparell militar darrere, etc. I aleshores ella, de seguida que hi ha el cop, o sigui, el cop és al juliol, doncs ella a l'agost ja està a Barcelona i se'n va cap aquí per veure i investigar si és possible aquesta revolució que ella tant havia desitjat i que fins ara havia descartat com a possibilitat, no? Aleshores, ella participa al Front d'Aragó, se'n va fins a la columna d'Urruti, té entrevistes amb Durruti, o com a mínim va estar bastant proper a Durruti. El que passa és que va ser molt curta la seva participació, perquè va tenir un accident, va trepitjar una paella d'oli bullent en un campament improvisat i la van haver d'evacuar, d'acord? El que passa és que tant pel que ella escriu com pel que diuen testimonis que van anar amb ella, és evident, sembla que ella hagués estat disposada a disparar en aquesta guerra. Per tant, si s'hagués donat la situació en la qual ella hagués hagut de fer-ho, ella estava disposada a fer-ho. Per tant, d'aquí traiem que és possible que no estigués del tot en contra d'una acció bèl·lica sempre i quan estigués organitzada a través de milícies voluntàries sense darrere un estat, diguem-ne, centralitzat que ho governés. No? Aleshores, després es va recuperar Sitges, se'n va tornar cap a França i ràpidament va veure com a la tardor de 1936 els mateixos anarquistes renunciaven a aquest model de milícies i reinstauraven d'alguna manera la disciplina militar i per tant reproduint una mica aquest aparell d'estat centralitzat que ella ja havia predit. No? Aleshores, hi ha un text del novembre mateix de 1936 que al final no va publicar mai, on justament destaca això, no? Que les necessitats de la guerra han destruït les aspiracions mateixes de la revolució. Diu, aquestes necessitats de la guerra, que són necessitats materials, no? Aquesta és la seva concepció, han obligat a reinstaurar la coacció militar, es va decretar de nou l'aplicació de l'antic codi militar, la coacció en el treball, es va decretar l'obligació pels obrers de treballar tantes hores com fos necessàries per mantenir el ritme de producció exigit per la guerra, i també la coacció policial a través dels afusellaments sense cap tipus de control judicial de les patrulles de control. Per tant, la conclusió de Bayle és que un altre cop les necessitats de la guerra han impedit que pogués haver-hi una revolució realment transformadora. No? Per tant, la seva participació a la Guerra Civil d'alguna manera la confirma en les seves intuïcions que ja tenia en aquests escrits del 33. No? El que passa és que, d'alguna manera, descobreix una altra cosa a la Guerra Civil. I és que, més enllà d'aquests obstacles, diguem-ne, materials per la revolució, ella descobreix que hi ha uns nous obstacles que fan més difícil que una acció bèl·lica pugui dirigir-se cap a la justícia. D'acord? Ella veu, per la seva participació a la guerra i pel que ella sent durant la participació a la guerra, i també pel que veu al seu voltant, doncs que, d'alguna manera, la guerra sotmet els homes a una embriaguesa que els condueix a cometre actes de crueltat que mai haguessin comès en una situació de pau i que són fins i tot contraris als seus ideals i als ideals pels quals van anar a la guerra. No? Aleshores, el 1938 escriu una carta a l'escriptor Georges Bernanos, l'escriptor francès Georges Bernanos, que era un escriptor monàrquic, per tant, ideològicament molt llunyà de ell, que havia estat a Mallorca durant l'alçament feixista i va escriure Els grans cementiris sota la lluna, on criticava les atrocitats que havien comès els falangistes. I aleshores Bayle li escriu una carta per, d'alguna manera, dir jo, que estic a les antípodes ideològiques de vostè, identifico aquesta embriaguesa de guerra civil que vostè ha vist entre els franquistes i que jo també he vist entre els anarquistes. Diu, jo no he vist les atrocitats que vostè relata en el llibre, és a dir, diu, jo no he vist entre els anarquistes fer el que vostè relata en Els grans cementiris sota la lluna, però sí que he vist cometre atrocitats. I en tot cas, el que li interessa a ell és no si unes atrocitats són més greus que l'altra, sinó aquest ambient de guerra civil i ambient de guerra en general que empeny a tots els éssers humans que hi participen a la crueltat. No? Aleshores diu el següent. Tinc la sensació que un cop les autoritats temporals i espirituals han establert que una categoria d'éssers humans queda fora d'aquells la vida dels quals té un valor, no hi ha res més natural per a l'home que matar. Quan se sap que és possible matar sense arriscar-se al càstig ni al blasme, es mata, o almenys s'envolta els que maten de somriures encoratjadors. Si per atzar se sent un cert fàstic, se'l fa callar i se'l reprimeix per por de semblar poc viril. I aquí una incitació, una embriaguesa, a la qual és impossible resistir-se sense una força d'esperit que he de creure excepcional perquè no l'he trobada enlloc. Una atmosfera com aquesta esborra de seguida l'objectiu mateix de la lluita. Aleshores, el que descobreix aquí Bayle és això, aquesta embriaguesa que fa que, malgrat haguem anat a la guerra amb els millors dels ideals, acabem cometent doncs, actes d'injustícia i de crueltat. No? Com escriurà més tard en un text, que és el text més interessant per veure com analitza ella aquesta noció de força i aquesta embriaguesa de la força, que és la Ilíada o el poema de la força, en aquest text diu el següent.
tan despietadament aixafa la força com despietadament embriaga a qui la posseeix o creu posseir-la. Per tant, l'experiència de la Guerra Civil la reforça en la desconfiança en la possibilitat d'una acció bèl·lica que no ens condueixi a la injustícia i a la crueltat. Per tant, és per això que després de la Guerra Civil ell escriu els textos més radicalment pacifistes de la seva obra. Aleshores, per exemple, i n'hi hauria més, però hi ha un text que em sembla bastant rellevant sobre aquesta qüestió, que és un text que escriu al maig de 1938 en relació amb el conflicte que hi havia dels sudets txecoslovacs. Els sudets són una regió de Txecoslovàquia que era majoritàriament germanòfona i des de feia temps que hi havia certs moviments nacionalistes que volien l'anexió amb Alemanya i, evidentment, l'Alemanya nazi promovia aquests moviments nacionalistes. Em sembla interessant perquè és un conflicte que té forces paral·lelismes amb el conflicte d'Ucraïna actualment. És a dir, el Donbass també és una zona que, no sé si majoritària, però com a mínim hi ha molta població que és russòfona, que parla rus, i també hi havia moviments nacionalistes, evidentment, i encoratjats per Rússia, que desitjaven l'annexió del Donbass a Rússia. No? Aleshores, fixeu-vos el que diu Simon Weil. Diu, com que és tan radicalment pacifista, diu, si Hitler s'annexiona els sudets per la força, haurem de cedir i haurem de deixar-los els sudets. Per què? Doncs perquè el pitjor dels mals és la guerra. I per tant, fins i tot això seria un mal menor en relació amb la guerra. I ell assumeix que una annexió dels sudets implicaria que tot Txecoslovàquia es convertís en un estat satèl·lit d'Alemanya. Però diu que fins i tot això és preferible a la guerra. I fixeu-vos fins on arriba. Això és un fragment d'aquest text del 38. Diu, Txecoslovàquia pot convertir-se perfectament en un satèl·lit d'Alemanya sense haver de sacrificar la seva cultura, la seva llengua o les seves característiques nacionals, cosa que limitaria la injustícia. La ideologia nacionalsocialista és purament racista. L'únic que té d'universal és l'anticomunisme i l'antisemitisme. Els txecs poden prohibir el Partit Comunista i excloure els jueus de les funcions de certa importància sense perdre res de la seva vida nacional. En poques paraules, injustícia per injustícia, i atès que n'hi haurà d'haver una, escollim la que té menor risc de portar-nos a la guerra. Val? Després, fins i tot en aquest mateix text, arriba a assumir que potser cal acceptar una hegemonia alemanya d'Europa esperant que el poder nazi doncs, ja col·lapsarà per ell mateix. No? Aleshores, és difícil no veure aquí doncs, alguns arguments semblants als que portaran després a Gran Bretanya i a França a signar els acords de Múnich el setembre del 38. I no només això, sinó que no és impossible no veure aquí paral·lelismes entre aquests arguments de Weil i els que defensaven els col·laboracionistes francesos amb el govern de Vichy. O sigui, molts pacifistes d'esquerres, alguns dels quals eren coneguts de Weil, van acceptar la col·laboració amb els nazis entenent que això era millor que la guerra. No? Aleshores, per tant, fixeu-vos fins on la condueix aquest pacifisme. No? El que passa és que uns mesos abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, Weil reconsidera aquestes posicions i, d'alguna manera, abandona aquest pacifisme i accepta que hi ha d'haver algun tipus de resistència contra el nazisme, que no ens podem, resignar a acceptar l'ocupació nazi. No? Aleshores, fins i tot, quan anys més tard, precisament, estarà treballant per la resistència francesa a Londres, per intentar lluitar contra els nazis, ell escriu sobre aquestes posicions pacifistes i diu el següent. Diu que aquestes van ser el seu error criminal d'abans de 1939 sobre els entorns pacifistes i la seva acció. I es recriminava el fet de no haver sigut capaç de veure en aquests entorns pacifistes una inclinació a la traïció. Aleshores, hi ha dos elements que permeten entendre per què Simon Weil recapacita i tira enrere en aquestes posicions que l'haurien portat a acceptar la col·laboració amb el nazisme. No? El primer és la invasió de Txecoslovàquia. O sigui, ella creia que realment Hitler només intentaria controlar les zones germanòfones d'Europa i va veure que no, que Hitler volia realment una dominació total i que aleshores va veure que el que ens enfrontàvem era això, no era un intent de guanyar l'hegemonia al centre d'Europa, sinó que Hitler el que volia era una dominació total d'Europa. Aleshores, durant molt de temps Weil creia que aquesta dominació total era impossible. De fet, a les reflexions del 34 diu que les condicions materials impedeixen una dominació total. El que passa que durant els anys 1938-1939 fa una anàlisi de les tècniques de dominació romana, de l'imperi romà, i els compara una mica amb les tècniques que està utilitzant Hitler en els seus els atacs i a la política interna, no? I on se n'adona que, de fet, un cert ús de la força i de la crueltat, combinats amb un ús de la propaganda, poden realment aconseguir una dominació pràcticament total i estable, no? L'imperi romà va durar segles. I, segons la visió de Bell, l'imperi romà va assecar espiritualment tots els pobles del Mediterrani i, per tant, calia tema que Hitler fes el mateix. Aleshores, en aquest moment veu que realment Hitler és una amenaça molt greu i que val la pena intentar pensar com parar-li els peus, no? Aleshores, aquest seria un fet. El segon és un segon element que explica aquesta reconciliació sobre la qüestió d'una acció de resistència armada en contra Hitler, és el descobriment, el 1938, del llibre Els set pilars de la saviesa, de Thomas Edward Lawrence, que és Lawrence d'Aràbia, aquest autor que durant la Primera Guerra Mundial va col·laborar amb la revolta àrab que va ser capaç de vèncer l'imperi otomà, d'acord? Aleshores, per què li interessa a Simon Weil aquest llibre? Doncs perquè el que li interessa és que és un exemple històric que demostra que en alguns casos una revolta, diguem-ne, basada en un exèrcit descentralitzat, val? Constituït per tribus que s'unien voluntàriament sense cap tipus d'aparell centralitzat que els organitzés, una revolta descentralitzada va ser capaç de derrotar un exèrcit centralitzat, modern i abastit amb l'artilleria pesant alemanya, com era l'exèrcit de l'imperi otomà. I aleshores, a més, ja ho veurem, va aconseguir vèncer aquest exèrcit utilitzant el mínim de violència possible. Aleshores, això fa que Simon Weil comenci a pensar en la possibilitat d'un tipus de resistència que pugui ser acceptable o que pugui ser legítima, no? Aleshores, amb Lawrence escriu les màximes d'aquesta guerra de guerrilles, que li diu ell, en Els set pilars de la saviesa, que és la seva, diguem-ne, novel·la principal, i també en un article del 1929, que encara està publicat per internet, el podeu trobar, un article de 1929 que fa per l'Enciclopèdia Britànica. I aleshores ell diu, Lawrence, que aquest tipus de revolta s'ha de basar en uns principis diferents dels que han guiat fins ara l'estratègia militar, no? Ell diu, des de Napoleó, l'estratègia militar moderna entenia que l'objectiu principal de la guerra és esclafar l'exèrcit enemic en una batalla oberta. Val? Aleshores, Lawrence diu, si realment aquest és l'únic objectiu raonable de la guerra, la revolta àrab estava absolutament destinada al fracàs, perquè si s'havien d'enfrontar els àrabs i els turcs en una batalla oberta, els àrabs haguessin sigut absolutament derrotats, no? I de fet ja hi havia hagut algunes batalles d'aquest tipus i els àrabs havien perdut. Aleshores, el que van veure és que, de fet, els àrabs no volien esclafar l'exèrcit turc. L'únic que volien és que els turcs marxessin. Per tant, el que volien els àrabs era que l'ocupació militar turca esdevingués insostenible. És per això que en lloc d'intentar crear una línia de front, no?, divisora entre els dos exèrcits, intentar mantenir la posició, que és el que es fa normalment en les batalles i en les guerres, el que va decidir la revolta àrab és fer-se fluida, deixar que els àrabs, els turcs, entressin i aleshores entrar a atacar els turcs allà on els turcs no hi eren, no? Aleshores, aquesta revolta es guiava per dos màximes principals. La primera era que calia atacar els materials i no els soldats. Per què? Doncs, bàsicament, la idea és que calia evitar les batalles, perquè els àrabs tenien les de perdre en les batalles i, a més, anaven curts d'homes i munició. Per tant, no valia la pena enfrontar-se contra els soldats. Per tant, calia atacar sobretot els materials i no els soldats. Val? Per tant, les comunicacions, els subministraments, etc. Els materials i no els soldats. I la segona de les màximes d'aquesta revolta era que calia atacar allà on l'enemic no hi era. És a dir, no anar a trobar l'exèrcit turc, sinó atacar precisament allà on l'enemic no hi és. I doncs això com era possible? Era possible en part també per les condicions materials d'aquesta revolta, no? O sigui, els turcs, per fer arribar els recanvis, la munició, etc., havien de fer-ho a través de la línia del Hijaz, que és una línia que connecta Damasc amb Medina, a través de 1.300 quilòmetres de desert. Aleshores, la revolta àrab va veure clarament que els turcs, per molt bon exèrcit que tinguessin, eren incapaços de protegir tota aquesta línia, que a més estava travessada pel desert, no? I aleshores el que van fer els àrabs és atacar precisament aquesta línia constantment allà on no hi havia exèrcit. I per tant, atacar sempre on no hi havia cap soldat que els hi pogués parar els peus. Aleshores, Lawrence diu, i això em sembla interessant, que si, o sigui, ell diu que en la revolta àrab les batalles eren un error, és a dir, és una cosa que passava per error, per accident, però que en cap moment era desitjat, i que, a més, si els britànics no haguessin arribat al final amb el seu exèrcit i haguessin derrotat els turcs a Damasc, la revolta àrab hagués demostrat que és possible guanyar una guerra sense guanyar cap batalla. I això em sembla molt interessant. O sigui, que realment el que havien aconseguit els àrabs és que els turcs no poguessin sostenir l'ocupació, sense haver vençut el seu exèrcit, sense haver vençut cap batalla. Aleshores, això va interessar molt a Bale, d'una banda, perquè, com hem vist, és una acció descentralitzada, fonamentada en la coordinació voluntària i no en la imposició d'un aparell estat opressiu. Després, perquè aquesta acció només té sentit des d'un punt de vista defensiu, aquesta acció només té sentit en un context en el qual hi ha un exèrcit ocupant diguem-ne, un exèrcit ocupant que es vol aconseguir que ja no pugui ocupar més un territori. Però no té cap mena de sentit si el que es vol és envair un territori o atacar o esclafar un exèrcit enemic. Per tant, és una concepció de l'acció bèl·lica que només té sentit des d'un punt de vista defensiu. I a més, perquè es dirigeix als materials i no a les persones. I per tant, això creu Bale que disminueix aquesta embriaguesa de la força que ens porta cap a la crueltat, perquè en cap moment s'està justificant l'assassinat. No s'està dient l'objectiu és matar persones, sinó l'objectiu és fer impossible l'ocupació. No? Aleshores, el fet és que el descobriment d'aquest tipus d'acció, tal com estava descrit en els textos de Lawrence, li permet elaborar una proposta de resistència davant d'una agressió militar, i en particular de l'agressió nazi, que eviti tant la reproducció d'un aparell burocràtic o militar com aquell pacifisme extrem que implicava cedir-ho tot als agressors. No? Aleshores, és una acció que li permet trobar com una sortida a aquest cul de sac una mica on ella s'havia ficat a nivell teòric. No? Aleshores, quan després de la invasió de Praga Bale renuncia al pacifisme i accepta que d'alguna manera cal parar els peus a Hitler, serà aquest tipus de revolta el que ella intentarà proposar. O sigui, ella, ja veurem després, ella és molt insistent, intenta fer arribar a tothom qui pot aquesta proposta per intentar organitzar un tipus de revolta com aquesta. No? Aleshores, això queda clar en un text que escriu els últims mesos de la seva vida, quan estava a Londres treballant pel govern francès a l'exili, que es titula Reflexions sobre la revolta, precisament. No? Aleshores, ella allà diu, basant-se explícitament en Lawrence, és a dir, diu, la meva proposta és fer una revolta semblant a la revolta que va fer Lawrence d'Aràbia a la Primera Guerra Mundial. No? I diu, el que diu és que per guanyar la guerra contra Hitler el que caldria és combinar, llegeixo, la propaganda amb una sèrie d'accions de guerrilla en contra de les comunicacions enemigues, accions preparades en secret, fulminants i exitoses gràcies al factor sorpresa. Aleshores, ella creu que si aquestes accions es preparessin metòdicament i s'escampessin per tot el continent europeu, que en aquell moment, el 43, estava absolutament dominat pels nazis, si en tot el continent europeu hi hagués una revolta descentralitzada i ben organitzada alhora, això faria que l'ocupació alemanya esdevingués insostenible i que, per tant, els alemanys mateixos haguessin de... el poder alemany col·lapsés. No? Aleshores, Bale creia que les condicions eren favorables per a aquesta revolta per diversos motius. Primer, perquè creia que a la Segona Guerra Mundial el factor decisiu no era ni la producció ni les batalles, sinó sobretot la comunicació. Les comunicacions. Aleshores, les comunicacions aliades es feien a través del mar, però les comunicacions dels nazis s'havien de fer, cito, en territoris habitats per una població sotmesa i hostil. Per tant, si aquesta població s'aixequés contra els nazis, les comunicacions nazis serien impossibles. Aleshores, ella creu que realment si s'aconseguís organitzar aquesta revolta, aleshores la guerra podria guanyar-se ràpidament. I per això proposa la creació d'un Consell Suprem de la Revolta que reunís sota presidència anglesa representants tant de les nacions aliades com dels moviments de resistència dels països ocupats. De fet, ella en una carta escrita el mateix any deia que si només s'organitzava un Consell Nacional de la Resistència francès, que és el que finalment va acabar passant, és a dir, el febrer del 43 es va crear el Consell de Resistència, Consell Nacional de Resistència, no? Per fer una revolta, diguem-ne, organitzar la revolta a França. Aleshores, el que creia ell és que si s'organitzava només un Consell Nacional francès, la revolta quedaria excessivament localitzada i no podria adquirir la importància estratègica que ella creia que hauria de tenir aquest tipus de revolta. No? I, de fet, sabem que va intentar enviar aquest text al De Gaulle, però, per alguns, bueno, però no, en tot cas no se'ls va convèncer. No? Però bé, aleshores, hi ha diversos motius pels quals ella creu que és essencial organitzar aquest tipus de revolta. I ja veureu que penso que les reflexions que fa tenen bastant a veure en com va acabar la Segona Guerra Mundial i en com va acabar Europa en relació amb els Estats Units a la Segona Guerra Mundial. I penso que és interessant també per pensar coses que passen avui. No? Aleshores, primer de tot, ella proposa això perquè creu realment que podria ser eficaç. No? Ella diu que actualment ja s'està donant en el territori europeu accions de propaganda per promoure algun tipus d'accions de resistència, propaganda escrita, propaganda radiodifosa, diguem-ne, no? Però ella creia que aquesta propaganda només podia ser realment efectiva si s'acompanyava d'accions reals i d'accions que fins i tot fossin exitoses. Per això s'havien d'organitzar accions de sabotatge exitoses a tot el territori europeu. I aleshores, això, aquestes accions concretes, augmentarien o farien créixer exponencialment el moviment de resistència contra el nazisme. I precisament aquest creixement és el que és fonamental en un moviment de revolta com el que ella proposava. Ella diu, quan un moviment clandestí creix, els riscos augmenten a causa de la quantitat de traïdors, homes dubtosos o febles que s'infiltren. Però si creix encara més, el nombre es converteix en un factor de seguretat, perquè la policia enemiga té efectius limitats i la naturalesa mateixa de la seva feina impedeix que aquests efectius puguin augmentar tant com vulguin. Llavors, a partir d'un determinat moment, passa a ser possible esgotar, sobrepassar i desesperar els membres d'aquesta policia posant-los en un estat de desmoralització i de desordre neutralitzant. De manera que l'expansió d'un moviment clandestí, després d'un període dur i cruel, podria dur-nos aviat a una situació força millor de la que existeix actualment. Aleshores, ella creu que una revolta descentralitzada, coordinada i organitzada metòdicament, juntament amb la pressió dels exèrcits aliats, posaria, diguem-ne, el règim de Hitler en una situació totalment insostenible que el faria col·lapsar. I aleshores, i això és molt important i està connectat amb la segona cosa que diré, per tant, seria possible vèncer el nazisme sense necessàriament esclafar-lo per la força. Val? I això està connectat amb el segon dels motius pels quals Bell creia que era necessari aquest tipus de revolta. No? Aleshores, ja ho hem vist, malgrat que això sigui una acció bèl·lica pensada en un context d'una estratègia militar, l'objectiu principal d'aquests grups de revolta serien els materials i no i els sabotatges i no els soldats enemics. Tal com deia Lorenz, ja ho hem vist, l'objectiu d'aquest tipus de revolta són els materials i no els soldats enemics. I ja hem vist abans que per Bell l'ús de la força i de la guerra provoca una embriaguesa que ens condueix a la crueltat. Per això és perillós promoure un tipus de revolta en un context de guerra que expliciti que l'objectiu de la revolta és l'assassinat, per exemple, de soldats alemanys. No? Ella diu en un text que és l'Arrelament de 1943 que a l'Europa ocupada, cito, un somni molt estès és el de matar. Matar en nom dels més vells motius, però de forma ruïna i sense riscos. Aleshores, per això creu que la revolta, que evidentment com la revolta àrab també va comportar mort de soldats turcs, no? Segur que aquest tipus de revolta en algun moment implicaria combats i implicaria morts. El que passa és que per ella és molt important que l'objectiu declarat d'aquesta revolta no sigui l'assassinat, perquè això limita, creu ella, aquesta embriaguesa de la força que ens condueix a la crueltat. I, a més, i això penso que és interessant, l'organització d'una revolta coordinada entre poblacions d'exèrcits, o sigui, poblacions de països que formalment estaven en guerra, permetria anar cohesionant ja des de la resistència una certa unitat europea i evitar com els odis nacionals que naixerien després de la Segona Guerra Mundial. Ella diu, els excessos, o sigui, el que serviria aquesta revolta és per evitar els excessos de crueltat que se succeeixen normalment després d'un excés de sofriment. L'onada d'odi que sacsejarà Europa després de la desfeta alemanya constituirà un perill moral gairebé tan gran com l'onada de servilitat de 1940. Ella no va veure el final de la guerra, ni va veure tampoc què va passar a Europa després de la Segona Guerra Mundial, perquè es mor el 1943, abans que s'acabi. No? Però fixeu-vos que això té molt a veure amb el que va passar al final. No? Ella creu que una acció d'aquest tipus, en tot cas, les seves reflexions ens portarien a pensar que una acció d'aquest tipus hauríem pogut evitar a les morts atroces indiscriminades de civils que va provocar, per exemple, l'aviació aliada a Alemanya i a Japó, no? Pensem, per exemple, la destrucció de ciutats senceres a través de bombes napalm, com Dresden el 45, o les bombes atòmiques de Nagasaki i Hiroshima, no? És a dir, per ella era important que es vencés la guerra sense necessitar aquest ús absolutament cruel i esclafant de la força. Val? Aleshores, per últim, i això penso que està molt relacionat amb coses dels últims mesos, ella creu que la possibilitat d'organitzar una revolta d'aquest tipus popular en contra del nazisme era fonamental també per la futura llibertat d'Europa. Per què? Fixeu-vos què diu. Si França, actualment subjugada per les armes alemanyes, és alliberada pels diners americans o pels soldats russos, hi ha el risc que romangui en una subordinació menys visible, però gairebé tan degradant com l'actual, ja sigui en la forma d'un semivassallatge econòmic envers Amèrica o en la forma de comunisme. Fixeu-vos que això és molt... Bé, va veure el futur aquí, aquesta noia. I després fixeu-vos què diu també. En l'aventura dels últims anys, Europa ha perdut no només la llibertat, sinó també l'honor i la fe. Podem creure que el recuperarà si les armes de la tirania nazi, són vençudes únicament gràcies a la coalició dels poders dels diners, els Estats Units, i d'una segona tirania, que seria la URSS. En aquest cas, França i Europa serien alliberades, però romandrien de genolls. Aleshores, penso que aquestes reflexions, en relació amb el que es diu últimament de la necessitat d'aconseguir una certa autonomia estratègica d'Europa en relació amb els Estats Units, doncs són molt d'actualitat. No? Ella creia, doncs, això, que un tipus de revolta d'aquest tipus seria important perquè faria, d'una banda, que el poder nazi col·lapsés sense necessitar aquest ús brutal de la força que es va fer, l'ús que finalment es va fer a la Segona Guerra Mundial, i a més permetria una certa autonomia d'Europa en relació amb la Unió Soviètica i amb els Estats Units, no? I quan va acabar la Segona Guerra Mundial, bàsicament els soviètics i els americans es van dividir Europa, vull dir que ella, diguem-ne, que va tenir intuïcions força, força encertades, trobo, no? Ara bé, i amb això ja acabaré, no sé com anem de temps, anem bé. Amb això, diguem-ne, fins aquí aquesta proposta de la revolta, que és una mica la proposta que ella creia que s'havia d'organitzar per tal de vèncer el nazisme, i ara veurem una altra proposta que va totalment lligada a aquesta. Val? Aleshores, perquè una revolta d'aquest tipus sigui eficaç i exitosa, calia que comptés amb el suport de la majoria de la població. Aleshores, això Lorenz també ho diu quan parla en els set pilars de la saviesa sobre una de les condicions de possibilitat de la revolta àrab. No? Diu, una revolta d'aquest tipus pot ser victoriosa o pot triomfar si té un 2% de la població activament implicada en la revolta i el 98% restant, com a mínim que no siguin contrària. És a dir, suficientment favorables com per no denunciar els moviments i les accions de sabotatge d'aquest 2% actiu. No sé si m'explico. Per tant, calia garantir que hi hagués una majoria de la població que estigués d'acord amb aquesta revolta. No? I per això, diu Lorenz, era important no només pensar com fer les accions de batalla, sinó també com impactar sobre la imaginació de la població civil, dels propis soldats i també fins i tot dels enemics. Aleshores, Bell, ja abans de descobrir Lorenz, era molt conscient d'aquesta importància que la imaginació col·lectiva té en la política i en la guerra. Té un text que es diu Meditacions sobre un cadàver, de 1937, on diu: la imaginació és sempre el teixit de la vida social i el motor de la història. I des del començament de la Segona Guerra Mundial va veure que una de les coses que explicaven la superioritat dels nazis en el camp de batalla era l'ús que feien de formacions especials com les SS, que a través d'actes de brutalitat totalment inesperats impactaven o sacsejaven la imaginació dels enemics i els desmoralitzaven. D'acord? Aleshores, ella creia que Hitler estava guanyant en part gràcies a l'ús d'aquest tipus de forces especials que estaven pensades per impactar o colpejar la imaginació dels enemics. No? Aleshores, per això, paral·lelament a l'elaboració d'aquesta proposta de revolta popular descentralitzada que veiem en Bale, hi ha també la proposta de crear una formació d'infermeres de primera línia de foc que acompanyin els soldats als llocs més perillosos i a la primera línia de batalla. No? Després, parlant amb un excombatent de la Primera Guerra Mundial, li diu que això es va fer voluntàriament a la Primera Guerra Mundial. Vull dir que a vegades es titlla vell de boja per aquesta proposta, però combatents de la Primera Guerra Mundial deien que ja hi havia infermeres voluntàries que s'acostaven fins a la línia de foc mateix per atendre els ferits. O sigui, això també és interessant perquè a vegades sí que és veritat que Simone Weil, bueno, deia coses que ens poden semblar estranyes, però bé, a vegades se la titlla massa ràpidament de boja, en tot cas. Ella creia, d'una banda, que era realment eficaç aquesta cura, que podia realment salvar vides aquesta formació d'infermeres, perquè, i en això es basen diversos informes de la Creu Roja Americana, que constataven que gran part de les morts dels soldats al camp de batalla estaven provocades pel fet que no havíem sigut capaços d'aplicar unes cures senzilles de primers auxilis al mateix moment on havia rebut la ferida. És a dir, que realment s'haguessin pogut, si aquestes infermeres haguessin pogut arribar als soldats, s'haguessin pogut salvar moltes vides. És a dir, d'una banda, ell creu que seria eficaç a nivell més material per salvar vides. Però d'altra banda, ella pensava que la gran eficàcia d'aquesta formació vindria, diguem-ne, pel paper simbòlic que jugaria, és a dir, pels efectes que aquesta formació podria tenir sobre la imaginació i l'estat d'esperit tant dels soldats aliats com de la població civil com de fins i tot dels soldats enemics. Diu, així com les SS eren l'expressió perfecta de la inspiració hitleriana, que es basava, diguem-ne, o es fonamentava en l'embriaguesa de la força, la duració de la força i la crueltat, aquesta formació d'infermeres podria demostrar al món que la resistència en contra de Hitler es fonamentava en una inspiració diferent, en la inspiració que provenia del desig de protegir la vida i allò que és feble en contra de la potència, diguem-ne, destructiva de la força. Aleshores, per això diu, i ara hi ha una citació una mica llarga, però penso que és interessant. Diu, cap símbol pot expressar millor la nostra inspiració que la formació femenina que proposem aquí. La simple persistència d'alguns oficis d'humanitat al centre mateix de la batalla, el punt culminant de la salvatgeria, constituiria un desafiament esclatant a la salvatgeria que l'enemic ha escollit i que alhora ens imposa a nosaltres. El desafiament seria encara més impactant pel fet que aquests oficis d'humanitat serien realitzats per dones i envoltats d'una tendresa maternal. Un coratge que no és animat per la voluntat de matar, que al moment del perill més gran sosté l'espectacle prolongat de les ferides i les agonies, és certament d'una qualitat més difícil de trobar que el dels joves fanatitzats de les SS. Un petit grup de dones exercint dia rere dia un coratge d'aquest tipus seria un espectacle talment nou, talment significatiu i carregat d'un significat tan clar que sacsejaria la imaginació de tothom més del que ho han fet fins ara els diversos procediments inventats per Hitler. Fins al dia d'avui només Hitler ha sacsejat la imaginació de les masses. Caldria sacsejar-la més que ell. Aquest cos d'un costat i les SS de l'altre representarien per la seva oposició un quadre preferible a qualsevol eslògan. Seria la representació més clara possible de les dues direccions entre les quals ha d'escollir avui la humanitat. Aleshores, és en aquest sentit, i només en aquest sentit, que la Segona Guerra Mundial per Weil era una guerra de religions, no per les religions que formalment, diguem-ne, professaven els que estiguessin en un bàndol o l'altre, sinó perquè es tractava d'escollir entre dues inspiracions totalment contràries. O sigui, o estem per l'adoració de la força i per aquesta embriaguesa de la força, o estem per protegir el que és feble de la força, no? Aleshores, Weil creia que aquesta formació d'infermeres era essencial per l'estratègia general de revolta que hem comentat abans. Ella creia que aquesta formació seria el que permetria crear un estat d'esperit favorable a la revolta, no? I és per això que és tan insistent en aquesta formació. O sigui, ella planifica aquesta formació els primers mesos de 1940, quan hi ha la gran, diguem-ne, ofensiva alemanya en contra França. Intenta fer arribar aquesta proposta a, diguem-ne, senadors francesos. Després, quan està exiliada a Nova York, li envia Jacques Maritain, parla amb diversos soldats o almiralls anglesos i americans per convèncer-los. Després, un altre cop a Londres, intenta posar-ho en pràctica. Per tant, ella creia realment que era una peça clau d'aquesta estratègia de revolta, no? I evidentment ella creia que, bueno, que si es feia volia anar-hi, diguem-ne, no? Volia ser una d'aquestes infermeres. I bé, doncs aquest seria una mica el posicionament final, crec, de Simone Weil sobre la guerra. I aquí ho deixaria, si ara tenim dubtes, qüestions, jo crec que serà interessant. M'he deixat moltes coses per tractar, per tant, també serà interessant que potser sortim. I aleshores, bàsicament, aquest seria com la proposta final de Simone Weil sobre la guerra, no? D'una banda, continua pensant que la guerra entre estats, la guerra tradicional entre estats, reforça l'aparell burocràtic o militar de cada estat i, per tant, empeny a tots els estats combatents cap a cap al totalitarisme, cap al feixisme, cap a la centralització, en tot cas, o l'autoritarisme, i penso que això és interessant en relació amb l'actualitat, on hi ha tantes potències en guerra que internament estan reforçant el seu autoritarisme, els Estats Units, tenim Rússia, Israel, Iran, totes aquestes potències estan reforçant internament el seu autoritarisme. No? I d'altra banda, però, d'una banda hi ha aquesta anàlisi de la guerra que jo penso que continua sent interessant, i després hi ha aquesta proposta d'un tipus de resistència armada que no caigui en la reproducció d'aquest aparell burocràtico-militar, no? I que hauria de ser possible en part per un projecte semblant a aquest d'infermeres, és a dir, per gent que estigui disposada a demostrar a través de les accions que lluita no per esclafar, sinó per protegir el que és feble de la potència destructiva de la força. I això és el que volia comentar, i si teniu dubtes, doncs estarem. Serà interessant.
Moltíssimes gràcies per un fascinant, realment, i un recorregut que a part que ens porta al present en múltiples seqüències, però que permet reflexionar profundament sobre un tema molt, molt, molt interessant. Moltes gràcies.
Gràcies.
Tenim temps per fer intervencions, preguntes, comentaris, el que tu dius.
Sí.
Procedim amb la revolta dels Andes, el qual va donar suport a l'Horis d'Aràbia. Ja, les coses diuen allò que li va voltar molt l'Horis d'Aràbia, que diuen els arabs traïts, no?
Sí.
Totalment. En relació, és un model, i la va dir la Constitució, diguem-ne, de que no tinc aquesta revolta, també hi ha una traïció que, a més, té les conseqüències, però no tinc...
I tant, sí. No, clar, evidentment, Simone Weil admirava Lawrence d'una manera molt gran, o sigui, fins i tot desitjava, perquè es va morir, Lawrence sembla que es va morir d'un accident de moto, el 35,
sí. I per tant, pocs... La pel·lícula de...
Sí, és veritat. I just any... Pocs anys abans que Simone Weil descobrís el seu llibre. I aleshores, clar, en aquell moment deia, home, no, que estigui viu per poder-nos ajudar en la resistència contra Hitler. No? Però és veritat que, evidentment, hi ha moltes coses fosques de la participació dels britànics en la revolta àrab totalment. I aleshores, això és una qüestió a part. El que em sembla interessant és com ella extreu aquests elements que ella trobava que eren interessants perquè demostraven d'alguna manera que no sempre cal guanyar esclafant l'altre amb la força, sinó que hi ha alternatives, no? Que hi ha la possibilitat de que hi hagi maneres de fer que una ocupació militar sigui insostenible sense necessàriament haver d'arrasar l'enemic com van acabar fent els aliats a la Segona Guerra Mundial. No? Aleshores, per això ho treia. Jo crec que Simone Weil era una mica extrema també amb les seves admiracions i odis. Aleshores, quan algú l'admirava era un àngel i quan algú l'odiava era... I aleshores... Però bé, sí, en tot cas...
Sí.
Bueno, no sé, és problemàtic això, no? Perquè hi ha gent que diu que en el fons ja sabia que els trairien i tot i així. Però bueno, és igual, que en tot cas és una qüestió una mica... Sí.
Com va acabar la història de les infermeres, el projecte?
No es va dur a terme. No, no.
No es va dur?
No.
No va tenir cap resposta ni va tenir... No.
És una mica... Clar, ella va estar... Ella volia... Perquè, mira, això també us explico una mica el recorregut, que això no he pogut explicar. O sigui, ella, després de l'armistici, quan França es rendeix, diguem-ne, ella fuig de la zona ocupada pels alemanys, perquè era de família jueva, i s'exilia a Marsella. Aleshores, allà, ella coneix un excombatent de Primera Guerra Mundial, insisteix molt en la idea de fer aquest projecte, i demana ser enviada a Anglaterra per combatre amb els anglesos i que si mai els alemanys invadeixen Anglaterra, ella pugui dur a terme aquest projecte d'infermeres. No? Aleshores, això l'acaben interceptant la policia i l'enganxen com a col·laboradora de la resistència i aleshores al final s'acaba exiliant a Nova York. No? Aleshores, des d'allà continua, li envia Jacques Maritain, que tenia contacte amb les autoritats americanes, doncs el projecte, intenta dur-lo a terme, però tampoc, i finalment l'envien a Anglaterra i ella vol anar a Anglaterra per anar a Europa, o sigui, li interessa Anglaterra com a pas per arribar al continent i organitzar algun tipus de resistència al continent, o sigui, a ella no li interessa quedar-se en un despatx a Anglaterra. I arriba a Anglaterra i el que li dona és feina de despatx, és a dir, fes anàlisis sobre com serà l'Europa de després, que aleshores fa molts textos, és una època molt productiva, jo no sé com va escriure tant en menys de mig any, a més que estava malalta la majoria del temps, però diguem-ne que ella es posa a fer feina sobretot de despatx i una de les propostes que li fa el De Gaulle és aquesta reflexió sobre la revolta i el projecte d'infermeres, però d'alguna manera se l'ignora. I aleshores finalment ella acaba dimitint, de dir jo ja no vull tenir res a veure perquè no estic d'acord amb com s'està fent les coses, i doncs ella dimiteix, i és una època que ja està molt malalta i ja pràcticament no fa res. Bueno, sí, ella no deixa d'escriure, però ja a l'hospital, etc. I doncs es diu, perquè és el que comenta la Petermann en l'autobiografia, que De Gaulle va llegir algun dels textos de Simone Weil, però els va deixar dir en aquesta estaboja. I aleshores no es va dur a terme, diguem-ne, no? Però bueno, que no cal tampoc seguir a Simone Weil a peu de la lletra, però deia coses que penso que sí que són interessants, no?
Molt
sí. El tema del judaïsme i Simone Weil és un tema... Ja heu vist el que diu de Txecoslovàquia. De dir, bueno, no passaria res si els nazis fessin restriccions en contra dels jueus. Ella té una concepció molt negativa del judaïsme. Molt negativa. O sigui, té posicions que fins a... Sí, que fins a alguns punts poden entendre's totalment d'antisemites. O sigui, ella té una visió com... De fet, bastant acrítica també, perquè no coneixia a fons el judaïsme, de... la idea de que el judaïsme era una espècie de mal que s'havia infiltrat dintre el cristianisme. O sigui, tot i que ella sigui de diguem-ne, la família jueva, era de cultura absolutament laica. O sigui, és el que després s'ha parlat de... Bueno, hi ha un llibre dedicat a això, diguem-ne, l'antijudaïsme de Simone Weil. I justament es parla una mica de l'efecte de jueu assimilat, no? A una cultura que aleshores, no sé, per algun mecanisme inconscient que no em vull posar a jutjar, com de rebuig això que tu ets, que és aquesta tradició jueva. I aleshores ella és, pràcticament no parla de l'Holocaust. També és veritat que es mor el 43, per tant, no es coneixia tant el 43 com vam saber després, però sí, no, és una cosa... I hi ha alguns textos que fa ella quan està a Londres sobre el tractament dels jueus en la França alliberada, que és terrible. O sigui, en aquest aspecte jo penso que és... totalment s'ha de posar de manifest, i a vegades hi ha autors defensors de Simone Weil que ho van disfressant, i jo penso que no. O sigui, s'ha de veure clarament que aquí tenia ella un odi absolutament irracional en contra del judaïsme que fa que no sigui gens encertada en les seves anàlisis. No? Aleshores, ella viu, diguem-ne, i sabem que durant quan ella està a Marsella ajuda a diversos jueus a escapar. Vull dir que, evidentment, ella en cap moment estava a favor de l'extermini dels jueus, en cap cas. Però sí que té unes opinions molt dures en relació amb el judaïsme. Sí.
Sí, però no solament contra els jueus, sinó que en general, no? I pensant que aquella gent està doncs, en uns camps de concentració on es... i els maten.
Sí, sí, no, no. Sí.
No solament perquè siguin jueus, sinó perquè són persones. Sí, sí. Està parlant de la guerra i de tot això. Si és que n'ha parlat bastant d'això o no.
No en va parlar gaire.
No.
També, o sigui, sí que va parlar...
Perquè era un genocidi, diguéssim.
Sí, el passa és que el 43 no sabia tanta cosa com se sap ara. També és veritat que molts dels textos que hem vist són d'abans de la guerra, per tant, clar, en aquell moment no en sabia res, però sí que... o sigui, jo penso que si ho hagués conegut amb la brutalitat que era, hagués dit alguna cosa, això està clar, penso, però sí que en aquest aspecte no és la millor autora, diguem-ne, per analitzar aquesta qüestió. Però bueno, ella es passa la vida com denunciant els camps de concentració que ja feien els nazis també contra els comunistes, tot i que tampoc era gens comunista. Vull dir que sí que en aquest aspecte Alemanya està tota la vida organitzant la fuga de gent que vol fugir d'Alemanya. Vull dir que sí que ella, a nivell pràctic i a nivell d'accions, està absolutament en contra del règim nazi i totalment a favor d'ajudar la gent a escapar d'això, no? Però sí que és veritat que no és el tema. Parla molt més del problema colonial, del problema bueno, del nazisme en general com a ideologia totalment subordinada a la força i tot això, però no del tema específicament de l'antijudaïsme. Bueno, de fet, ja us ho he ensenyat, en aquest text de Txecoslovàquia assumeix que, bueno, mira, si els jueus han de patir, doncs, bueno, és el mal menor, no? Vull dir que no és... tot i que ella mateixa després, quan està a França en el col·laboracionisme, s'ha d'exiliar per això, no? Però... no sé si m'he explicat. Ah, he dit moltes coses una mica confuses, però...
No s'estava preparant per convertir-se al catolicisme.
Sí, clar, ella també, bueno, ella té diverses experiències místiques, tot i que, o sigui, no es prepara perquè arriba convençuda que no es vol batejar. O sigui, ella acaba la seva vida assumint que no es vol batejar. Aleshores, ella té diverses experiències místiques, des del 35, 37, 38 i després més enllà, té experiències que l'obliguen a reconèixer que hi ha un àmbit del sobrenatural que no havia tingut en compte abans, i per tant l'acosten molt al cristianisme. El que passa és que per ell el cristianisme és una expressió de la veritat quan hi ha moltes altres vàlides. Com, el problema és que jo crec que el judaïsme no la considera. O sigui, per ell el judaïsme seria com és que seria el mal, sobretot en relació amb la tradició cristiana. Per tant, això és una cosa que ella té un encegament aquí. Però en canvi, amb el budisme, l'hinduisme, totes aquestes tradicions religioses per ella contenen la veritat. El que passa és que ella, amb qui té l'experiència és amb el cristianisme. Però tot i així, ella, fins al final de la seva vida, està escrivint cartes. Hi ha una carta famosa, que és la carta a un religiós, on ella li escriu els dubtes en relació amb el catolicisme, i com que ella diu, com que jo aquestes coses les crec i batejar-me voldria dir renunciar a aquestes coses, que jo crec que com a mínim no són descartables del tot, jo no em vull batejar, perquè batejar-me seria renunciar a això que jo crec que és la veritat. I per això, fins al final de la seva vida, es manté com amb la idea de que la seva vocació és, diu ella, ser cristiana fora de l'Església. Però bueno, sí que és veritat que això sí que té certa... Després, bueno, això no tinc res més a dir.
Al final la varen enterrar a l'estil jueu? O...
Mira, això jo crec que no. Crec que és en un cementiri catòlic. Ho he de revisar, però jo diria que és un cementiri catòlic. A més, hi ha un tema que al final algú va i li tira una mica d'aigua com dient, ja estàs batejada, i ella diu, fes el que vulguis. Però sí, això ho hauria de revisar, però jo diria que és cementiri catòlic. Estic gairebé segur, ja ho revisaré.
Deia que per aquesta revolució descentralitzada, especialment per la liberació d'Europa de l'estat nazi, era molt important el que el 100% de la població estigués d'acord o disposada, ja no sigui participar, que és el que ha dit el 2% el 98, sinó que el 100% de les persones estiguin disposades a aquesta revolució.
Bueno, 100% seria impossible, però si no hi hauria una mica. Sí, sí, és una mica una...
Una actualitat molt gran.
Sí.
Realment ella creia que era possible una totalitat d'Europa ocupada.
O sigui, ella creia que sí, ella creia que sí i que cada vegada estaria més. O sigui, sobretot en relació amb fins i tot Alemanya mateixa. O sigui, fins i tot Alemanya mateixa creia que depèn de com s'organitzés aquesta revolta, o sigui, hi hauria alguns fanàtics i després molta gent quedaria estar allà al mig com havíem expectant. I aleshores diu, si una revolta realment demostra que és capaç d'infligir accions eficaces en contra els nazis, això decantaria molta gent. Diguem, aquesta és la seva creença, que potser s'equivoca. Però una mica aquesta és la idea, que realment ella creu que determinades accions, com, entre d'altres, mostrar tan clarament a favor de què s'està lluitant en cadascun dels dos bàndols, no? Amb aquesta contraposició entre les SS i les infermeres, i un conjunt d'accions ben pensades que fossin exitoses, això animaria molta més gent a participar, no? És això que diem abans que també hi ha una citació del creixement exponencial que ella creu que podria haver-hi en una revolta d'aquest tipus, no? I en tot cas ella creu que la pressió exercida per aquesta revolta alhora amb els exèrcits aliats faria que és que no fos possible suportar tota aquesta pressió, no? És, evidentment és el que ella creu, podria no haver sigut així, podria ser que la... El que ella sí que diu, ella és molt conscient que aquestes accions poden fracassar. Però diu, tot i així, penso que els beneficis que podrien sortir del fet que fos exitós, diguem-ne, compensen les pèrdues que poden haver. Que les pèrdues que poden haver són uns petits grups inicials que ho experimenten. Petits grups inicials de voluntaris, de gent que està disposada a fer-ho. Diu, si aquests moren, doncs serà una llàstima, però estem en guerra. Vull dir que, igual ho diu amb les infermeres. Diu, aquestes dones són perfectament conscients del perill al qual s'exposen. Si finalment es fa un grup i es veu que no és exitós, doncs s'envia les dones que quedin a la rereguarda i s'avorta, no passa res. Però ella creu que val la pena intentar-ho. Aquesta seria una mica la seva idea.
Sí, no, jo volia preguntar, així com has comentat que de gol amb el projecte d'infermeres, diguem, el va rebutjar, quina incidència va tenir amb les persones significades políticament dels estats, la teoria d'ella, diguem, els seus escrits...
Bueno.
O sigui, hi va haver-hi persones realment amb capacitat de governar, diguem, que fos... que
Ella estava a prop de diversa gent. Hi ha el Francis Louis Clauzon, que és un, que em sembla el ministre de Treball en aquell moment a la França Lliure, o sigui, el govern francès a l'exili era molt proper a ell i tenien realment una sensació d'afinitat i compartien moltes reflexions. I després Maurice Schumann, que és un personatge que també és important després per la creació de la Unió Europea, per la França de després de la Segona Guerra Mundial, i aquest era fanàtic de Bailey. O sigui, aquesta és amb qui es fa les últimes cartes, pràcticament es veien cada dia. Per tant, sí que va tenir influència, com a mínim, entre cometes, moral sobre determinades persones que sí que després van tenir influència. El que passa és que les coses van anar molt diferents de com ella volia i després també el projecte de De Gaulle. Per exemple, ella creia que De Gaulle no podia participar en política després de la guerra, perquè diu De Gaulle és un símbol tan poderós que és que s'ha de quedar com un símbol, com a president de la República simbòlic, si voleu, però no pot ser que tingui el poder real, perquè aleshores generarà un personalisme i bueno, una mica també és el que va fer després. No? Vull dir que sí que és veritat que no va tenir... No va ser capaç de portar massa a la pràctica moltes de les seves idees, també perquè té una concepció de la política molt fora parlamentària, o sigui, ella sempre havia pensat la política en termes de lluita sindical, diguem-ne, no? Aleshores, clar, això fa que no tingui tanta influència, suposo, en aquests ambients. Però bueno, sí que en tot cas va tenir, va ser coneguda i apreciada per gent que sí que tenia un cert poder, no? Però bueno, també és veritat que això també és una cosa important. Ella va publicar articles en revistes obreres durant la seva vida. La majoria dels seus textos els hem conegut pòstumament. Tot el que ella va escriure a Londres, el seu cap immediat, que era el Clauzon, sí que els llegia, però clar, tota la resta s'han publicat, es va publicar el 57, això. Per tant, clar, hi ha moltes coses que és probable que ni els mateixos, les mateixes persones que la coneixien sabessin realment fins en profunditat les seves idees. No? Aleshores, clar, no ho sé.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i excel·lent.
Bueno, gràcies.
Moltes gràcies.